tornem a ser aquí una setmana més per parlar de cinema en aquest programa d'una hora de durada aquí a Eixample Barcelona Ràdio i que porta per títol Cinerama. I estem aquí els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I en el sumari d'avui, d'aquest programa número 104, corresponent al cap de setmana del 13, divendres 13, una altra vegada, al febrer també van tindre un divendres 13.
Sí.
No va passar res, esperem que aquest divendres tampoc, no?
Doncs
aquest 13 de març 2026 arriben algunes estrenes i també aquest cap de setmana arriba la nova edició de l'entrega dels Oscars a Hollywood, després de tota l'avalanxa de diversos premis que hi ha hagut en Espanya, França, Anglaterra i Estats Units també, perquè cada setmana ben bé s'entrega, no bé pels actors o els Globus d'Or, els directors, hi ha entrega de premis per als fans d'aquest tipus de festes, no? I avui hem fet un especial dedicat a La nòvia de Frankenstein. Hem triat quatre pel·lícules que estan relacionades amb aquesta obra de Mary Shelley, portada al cinema en alguna que altra ocasió. I també parlarem d'estrenes. També parlarem de La nòvia, que es va estrenar el passat divendres dia 6 i que ja està la quarta, en el registre de la taquilla. És curiós.
No és gran cosa.
Bueno, ha entrat més o menys bé, no? Clar, la primera és Hoopers, que és aquesta pel·lícula de Disney Pixar.
Clar, perquè això és familiar. Clar,
que està a 600 i pico pantalles.
Tu no et va agradar gaire.
No.
Diuen que és molt mona.
Mona és, perquè surten animalets, amb la qual sí, però és massa frenètica i jo, esclar,
jo
recordo els Pixar, com vaig dir la setmana passada, els Pixars bons de la primera època, no? Bueno, pues La nòvia està en quart lloc, la taquilla, i el cinquè està Hamnet, con lo cual aquesta actriu, la Jessie Buckley, té dues pel·lícules, no? En cartellera actualment. Aquest divendres han arribat pel·lícules com El testamento de Ann Lee, basada en una història real, Àguiles del Cairo, una altra pel·lícula que ens arriba des de França en un director que és suec i egipci a la vegada, i alguna que altra estrena més, com L'arquitecte, una interessant pel·lícula francesa. Comencem amb música i, bueno, recordem una mica que Frankenstein, la primera pel·lícula es va rodar el 1931, dirigida per James Whale,
sí,
no?, en blanc i negre.
Sí.
Boris Karloff era el monstre.
Sí, el que passa que, bueno, s'ha quedat com una imatge, el monstre aquell, que...
Sí.
Que després a les altres pel·lícules i inclús
s'ha anat variant.
No és així.
Bueno, aquesta darrera s'assembla bastant, una mica, no?
No.
T'ha recosit.
Sí, bueno, sempre està recosit.
Sí. Però aquells que portava al coll, no? Portava aquells...
Aquells tornillos,
sí,
i tot allò.
Allò ja s'ha eliminat, no?
Sí, home, sí, és que només va ser aquella, em sembla, eh? Mm. Perquè, bueno, no recordo. Les del Fischer, bueno, volia ser una cosa així. No sé si a mi aquelles ara no m'agraden.
Tu que has vist Frankenstein darrerament, i jo aquesta setmana he vist La nòvia de Frankenstein, Agustí?
Sí.
I tothom la posa com una obra mestra, molt millor que la primera. La comparen amb les segones parts del Padrino i tal. I a mi no em va acabar...
El Padrino no s'havia fet, llavors.
No, que aquestes que a vegades diuen la segona part és millor que la primera.
Ah, vale, sí.
I en aquest cas, jo, està bé, però la durada és molt curta, són 70 minuts, quasi tens ganes d'una mica més de història, no? D'una mica més que surti la nòvia.
Sí, sí. Jo crec que el James Whale va fer una obra més personal, aquesta segona. Pensa que la primera, ell feia poques coses que havia dirigit. Mm. En canvi, el Boris Karloff, em sembla que ja portava més de 80 pel·lícules, com va fer Frankenstein. I el Boris Karloff es va quedar com la imatge oficial del... del monstru.
Exacte.
Sí, aquella època...
També es va fer aquella pel·lícula Dioses i Monstros.
Sí, bueno, es van fer Dioses i Monstros, que és de la darrera època de la vida de James Whale, no? Quan ja està retirat del cinema o l'han retirat i viu una casa, té unes relacions amb un jove que crec que era el Brendan Fraser,
sí,
no?
En la seva època de sex symbol.
Sí, més o menys. Sí, sí, deien que era gay, el James Whale, no? I, bueno, tornant a la novel·la de Frankenstein del 1935, pues sí, jo trobo que els decorats estan molt bé, són decorats impressionants. Surt el cec, no? El cec famós.
El cec sempre surt.
Sí, que Mel Brooks el va reacondicionar per la seva adaptació del Jovencito Frankenstein, no? Surt la pastora també de les ovelles i surten diversos assassinats que no es veuen, no? No vol recalcar massa James Whale el terme assassí en aquest personatge, no? Que comença a aprendre a parlar, a dir algunes coses, el que és bo i el que és dolent, no?
Que han de pensar que és una pel·lícula de l'any 35.
Ja, ja, ja.
I la mires i ha envellit bastant bé aquesta pel·lícula.
A mi em xirria una mica el paper de la criada, que té una veueta així i sobreactua, no?
El paper de la peineta.
La de la peineta, sí, que és aquell personatge em sona una mica. Però reconec que està molt bé el personatge del doctor Pretorius, aquella escena on ensenya aquells personatges miniatura, no?, que té en frascos de vidre, no?, allà tancats. És bastant curiós això, no? I que la presentació de la pel·lícula sigui per part de Mary Shelley, que és bastant curiós, no?, a l'època. Ella parla amb el Lord Byron i el seu marit i li explica la continuació de Frankenstein, no?, i comença a narrar. I és la que també és la mateixa actriu, Elsa Lanchester, que era la mateixa actriu que interpretava la nòvia, que surt molt poquet, surt 5 minuts en tota la pel·lícula, escassament.
Bueno, a mi el que jo em fixo més amb la Valeria Hobson, que és la Elizabeth,
la dona de Frankenstein.
Sí.
Per què et fixes?
Que és... No, perquè el trobo que està molt ben fet el paper d'ella. I després l'hem vist en moltes pel·lícules i és completament diferent aquesta actriu.
Sí, totalment. I té moments molt, molt ben rodats, no?
Sí, sí.
Quan
sí, sí.
El Frankenstein, el monstre entre el cementiri...
I després hem de posar la música
de Franz Wassmann,
sí, que ajuda molt també la pel·lícula.
Bueno, pues la primera versió d'aquesta història que ara ha tornat a les sales d'una altra forma, no és un remake exactament, purament dit remake, sinó seria una adaptació sobre un personatge...
No
té res a veure. Bueno, sí, surt Frankenstein i surt la nòvia, però no res a veure. Aquí està pues, la música de la nòvia de Frankenstein en música de Franz Wassmann. Thank you. La música de La nòvia de Frankenstein, que va ser considerada la millor pel·lícula de l'any 1935 per la crítica, i inclús també el 2008 la revista Empire va arribar a fer una enquesta entre els lectors i crítics de cinema i va ser seleccionada entre les 500 millors pel·lícules de tota la història del cinema. Home, però hi ha molt bones pel·lícules, no? Bueno, doncs és aquest cas, no? Avui especial a La nòvia de Frankenstein, i l'Agustí també ha fet un especial amb el seu programa Banda Sonora dedicat a...
A Frankenstein. Ah. Sí, en coincidi.
Frankenstein està de moda.
Home, he començat amb la de l'any 31, la música del Bernard Kaun, de la primer Frankenstein, després he seguit amb La nòvia de Frankenstein amb el Franz Waldman, després he posat, i variat, he posat la de Abbott i Costello, que surt el Dràcula, el Frankenstein i l'Hombre Lobo, que la música és del Frank Skinner. Després he anat a buscar una de la Hammer, amb el Peter Cushing i el Christopher Lee, que era La maldició de Frankenstein, que la música era del James Bernard, pel·lícula del Terence Fisher. I després posa Jovencito Frankenstein, la Frankenstein de Maricelli del Kenneth Branagh.
Aquesta és la millor.
Amb el Robert De Niro, Kenneth Branagh, música del Patrick Doyle.
Molt bona.
Pues he posat Van Helsing, que es barreja aquí Dràcula i Frankenstein, i Van Helsing, no? I t'ha posat Frankie Winnie, del Tim Burton, aquest, que és
el gos.
Sí, que ell és el Frankenstein de petit, que sí. Vol tornar a la vida al seu gos, no?
Sí, jo tinc el pin i tot.
Després...
Se sent? Sí. El micro, sí.
Una pel·lícula que us ha agradat molt a vosaltres... Pobres criatures.
Oh, sí.
Oi, no, no.
M'encanta.
No.
M'encanta al revés, no gens.
Bueno, dins de la trilogia Yorgos Lanthimos, Emma Stone, possiblement sigui la millor, però hi ha certes parts que són horripilants, sí, i no sí. Perquè faci por, sinó que no em va agradar
no,
gens
a mi.
I després hi posava la de Guillermo del Toro, Frankenstein,
també
i,
està bé,
i també la nòvia Hildur Guðnadóttir, és el que ha fet la música.
No està mal, no està mal.
És una dona.
Sí, però no està mal, la música, no està malament.
Ja va guanyar l'Oscar per Joker. Ja té un Òscar. Bueno, pues, continuant amb Nòvies i Frankenstein, ara passem a l'actualitat, deixem de moment la Nòvia de Frankenstein aparcada, d'aquí uns minutets tornarà. I ahir es va donar el tret de sortida del Festival de Cinema Independent Nord-Americà Americana, que ja porta 13 edicions i que es fa a la ciutat de Barcelona des d'ahir dimarts dia 10, des del passat dimarts dia 10 fins al proper diumenge dia 15 en diferents seus. La inauguració va ser a la sala gran de l'Aribau i després passaran a ser a les sales dels Cinemes Girona, el Sunseig, Filmoteca, inclús el dimecres passat també a Video Instant van projectar un documental que és bastant curiós perquè parla dels videoclubs. I és un documental que parla de videoclubs i que es fa i es projecta a un videoclub, el Video Instant de la ciutat de Barcelona. Això va ser el passat dimecres. I a part de l'americana, pues, tenim també que aquest propera matinada, el diumenge al dilluns, arriba la 98a edició dels Premis Oscars. Ja van cap al seu centenari, com va avançar el temps. Pues, no sé per què aquest any s'han retardat molt, no? Sempre eren febrer, depèn. Principis de març...
Hi havia vegades que havia sigut a l'abril.
També, sí?
Sí. Bueno, és que... A veure, jo recordo que els anys 70 i això era març-abril i després, no sé per què, ho van posar gener-febrer en una època determinada. Van posar gener-febrer i ara sembla que ho han tornat, és igual, però una mica és això. Jo recordo que havia coincidit inclús amb Setmana Santa, el diumenge de Rams o alguna cosa així, i a mi em sona, de fa anys. Quan encara ho seguia, perquè ja ni ho segueixo.
Nosaltres fa anys que no seguim la cerimònia la mateixa nit que es dona els premis i la veiem una mica resumida. No sé si tu també fas
jo
el mateix.
Jo la seguia, ara el que faig és m'aixeco d'hora per veure els últims premis.
Això és el que fèiem nosaltres.
Sí, perquè ara la veritat que és una mica tostón, s'ha de reconèixer.
I, és que, clar,
i les coses que m'interessaven les han tret.
Sí, sí, exacte.
A veure qui ha mort, quin és l'homenatge, la música...
L'homenatge, exacte. Quan venia alguna, bueno, clar, alguna figura d'aquelles que tothom es posava de peu. Ara això ja no surt.
Sí, surten imatges de que ja ho van entregar.
Que ja ho van fer. Després, a vegades, inclús hi ha Oscars, per exemple, la música algun any no l'han entregat allà, no. Perquè es considera que és un Oscar menor, quan la música és molt important. No sé, jo, i a part, les pel·lícules que hi ha tampoc m'interessen, jo ja fa almenys 20 anys que no m'hi he aixecat.
Que has desconnectat, no?
Sí, a veure, que sí, que ho veig, després resumit, però...
Sí, no, ho repeteixen tantes vegades. Que...
Per això, jo recordo que m'aixecava i com que també em posava molt nerviosa aquests comentaristes que pues, treia el so i posava a Catalunya Ràdio, que ho feia l'Àlex Gorina, i llavors feia la tele, però escoltava Catalunya Ràdio.
Sí, jo crec que encara es farà per alguns programes de ràdio la emissió.
Em sembla que es fa mover, aquest. Si tens Movistar ho pots veure ja directament. Que no
sí, però a part que hi ha programes de ràdio cinematogràfics que comenten, no?
Ho comenten, jo per això com que
bueno, no... Recurs, sembla que ho fan també cada any. Fan,
no sé, sí. Jo havia escoltat Catalunya Ràdio, això segur.
L'any passat es va entregar el 2025, va ser el 3 de març, i va ser l'any sorpresa d'una pel·lícula, Anora, que es va portar diversos premis.
També era horrorosa. No,
escolta, podem proposar una proposició a la direcció de la ràdio, que a veure si
ho fem, directe,
si ho fem aquí en directe.
No sé si aguantaríem.
Home, necessitaríem la tele, clar. Per
sí,
veure.
Una televisió i a part no sé si aguantaríem ja. Tenim una edat... alguns de nosaltres. Pues l'any passat va ser Anora, va ser Adrien Brody per el Brutalist.
Sí, per això a més val anar a dormir.
Que l'any passat va estar bé perquè Flow se'n va portar a l'Òscar d'animació.
Va ser l'únic que va valguer la pena.
Pensa que quan fan els Oscars... Ha fet tants premis abans que ja et cansa una mica.
Sí.
Que si el BAFTA, el César, els Goya, els Gaudí...
I sempre és el mateix.
Els Globos d'Or...
Teòricament els Oscars són els premis dels premis, no? Els més importants al món cinematogràfic. cinematogràfic. I abans feien il·lusió, però no sé.
No, a mi aquest any particularment no.
Soc jo, sí, doncs l'any passat amb Anora.
Sí,
i...
no, no, per això que dic que són més o menys previsibles. Ara, no sé per què, des de fa uns dies hi ha el run-run de que el Timothée Chalamet no se l'emportarà.
No, que no és el favorit.
Que no és el favorit quan era el favorit des de principis d'any, no?
Ara el favorit és l'altre.
El James B. Jordan, no?
No sé
el de Los Pecadores. Que està bé, l'actor fa bé, no?
Ho fa bé.
Però es veu que ha fet unes declaracions una mica contra l'òpera i el ballet i que no han sentat bé, però no sé què tindrà que veure
no,
això.
Sí, diu que ha baixat perquè era el favorit i ara ha baixat no sé quants punts.
5 o 6 punts.
I ha pujat l'altre.
Bueno, sigui el que guanyi, el que vulgui donar-li sí. el premi, sigui una batalla tras otra, sigui el Timothée Chalamet o el James Jordan, la Jessie Buckley, suposo que sí, que
sí,
se l'emportarà.
I aquesta no ha baixat.
Jo, no sé.
No ha baixat.
I per lo demés, pues, bueno, ja sabeu que aquest any hi ha un nou premi Oscar a la millor direcció de càsting, per això Los Pecadores té 16 nominacions, ja. Pot ser la gran perdedora de l'any, no? Que no s'emporti millor més que un, dos o cap.
Pot ser, pot ser, pot ser. El Color Púrpura tenia, no me'n recordo quantes nominacions, era la més nominada d'aquell any i no es van portar cap.
Cap, ni una, ni una. Bueno, hi ha un rum-rum també, a part del Timothée Chalamet, de que es veu que sortirà Barbara Streisand a l'escenari a cantar The Way We Were, tal com éramos, amb el moment in memoriam en què sortirà Robert Redford.
Bueno, pues, si és això, serà el millor de tota la cerimònia.
És un rumor. A mi jo no tenia que haver-ho dit i ser una sorpresa, però s'ha comentat ja per diversos llocs, no?
Pues, si és això, serà el millor.
Bueno, perquè es veu que Barbara Streisand ja va fer aquest tema, va tocar en directe aquest tema als Oscars amb la mort del compositor Marvin Hamlisch.
Sí, és cert, és cert.
Va sortir ella cantant tal com éramos.
Sí, però clar,
ara no sé. Bueno, i també avui ha sortit la notícia de que li donaran la Palma d'Or honorífica a Barbara Streisand a la propera edició de Cannes.
Ah, de Cannes, em pensava que deies.
No, home, la Palma d'Or, no. Sí, estaria bé, però no crec que els Goya puguin portar Barbara Streisand, no?
No.
Recordem que Barbara Streisand va guanyar l'Oscar al millor actriu per al seu debut cinematogràfic amb Fanny Gael al 1969.
Però ets a Eco, eh?
En qui?
Ets a Eco.
Aquí.
En Catherine Hepburn per a León en invierno.
Ah, mira, no me'n recordava. És que aquells anys, aquella època, hi havia que donaries Oscars, no als 5 nominats, no, a 10 o 20, perquè a vegades repasses...
No, no, mires l'època dels anys 50 i 60, mires tots els nominats
sí.
I a qui li dones, sí, perquè
sí.
Dius...
A vegades també mirem les músiques sí. I ho diem.
Sí, sí, també hi ha l'any que va guanyar Sidney Poitier, es veu que els altres 4 actors també eren anglesos, no?
Sí.
Fa uns
sí.
dies també ho vaig comentar, no?
Sí.
Que curiós.
Era bueno, curiós. Va ser el primer actor negre en guanyar l'Oscar, però bueno, va ser també, potser era el més fluixet, eh? Però bueno.
Sí. I Barbara Streisand, tornant a ella, li van donar un altre Oscar per la millor cançó original, per Evergreen, el tema d'amor de... Bueno, aquí posa Evergreen d'Estar nació d'una estrella. Per Gentle també el té?
Ai, no sé, no era aquella del Michel Legrand.
Ah, és possible. Bueno, igual està equivocat això.
No, no, pot ser la Nació d'una estrella, pot ser, sí, sí.
Bueno, pues res, teniu festival independent a Barcelona fins al diumenge i el diumenge acabat el festival us podeu connectar a la cerimònia dels Oscars de matinada ja, diumenge a dilluns, i que guanyi el que... vulgui l'acadèmia, no?
Que no diem
el, no dic el millor, perquè...
El millor, perquè el millor segur que no, eh?
No sé, no sé, aquest any... Alguna preferència tinc, però, bueno, tampoc. Ni hem fet la travessa ni res, no?
Gent que va dirigir el Barbra Streisand va guanyar la banda a la millor banda sonora adaptada.
Michel Legrand.
Sí, Michel Legrand.
Molt bé. Bueno, pues, si us sembla, si tu abans ho has dit, no? Hi ha diverses pel·lícules al voltant de Frankenstein, una sèrie aquesta Diòcesi Monstrus, que parlava del director James Whale. També hi havia una pel·lícula que es diu Mary Shelley, no?
Sí.
Amb la Elle Fanning de protagonista.
Sí, que la van fer al festival, sí.
Sí, sí.
Ja fa temps, abans de la pandèmia.
I que parla una mica, bueno...
Bueno, no estava malament aquella pel·lícula. No l'he tornat a veure més, però no estava mal.
No. És una dona que ho va tindre molt malament. Venia d'una família molt humil, el casament amb el seu marit, que també volia ser poeta, tampoc va acabar de funcionar, el marit va morir ofegat també.
I la seva, el fill també.
Els fills, no sé si va perdre tres fills, sí, també. Sí, sí. Va tindre una vida molt dura i molt trista i després va morir també molt jove, 50 anys o cosa així, d'un tumor cerebral. O sigui que no va ser una vida molt atraient i molt interessant. I també Gonzalo Suárez, recordem que també va fer
Remando al Viento.
Remando al Viento, no? Que era aquella reunió en una casa al costat d'un llac a Suïssa, sí, on està Lord Byron, Percy Shelley i Mary Shelley, no? Allí.
Està bé, sí, aquesta pel·lícula, no?
Sí,
no,
jo fa temps que no l'he vist.
Jo també, fa molts anys.
Sí, no, tindria que tornar a veure-la.
Sí, fa molts anys que no l'he vist.
Era el Hugh Grant, no?, el protagonista.
Sí, que estava molt jove.
I la seva dona també, l'Elisabeth, en aquella època, no? Elisabeth, com es deia? O com es diu? No me'n recordo.
Jo tampoc.
Bueno, doncs intentarem recuperar Remando al Viento en aquesta època de Frankenstein. I ara el que farem...
Jo t'ho dic.
Vinga, va.
Hugh Grant, Lisa McClemmy.
No, aquesta no.
Valentine Pake, i després hi havia l'Elisabeth Harley, que és aquesta.
Elisabeth Harley, sí, que va ser dona, era molt guapa.
I com a actors espanyols hi havia el José Luis Gómez, música d'Alejandro Masó.
Sí, perquè el José Luis Gómez parlava idiomes, i m'imagino que hauria de ser per això.
I també sortia la Viviana Fernández, i el Josep Maria Pou.
Ostres!
I el Miguel Picazo.
Ah, doncs ja són... Ja són coses per tornar a buscar aquesta pel·lícula i veure-la. Bueno, en ordre, aunque m'he saltat al tema musical, però si vols ho canviem, la següent pel·lícula que podíem parlar de la nòvia de Frankenstein, més o menys, és del 1967 i es titula Frankenstein creó a la mujer. És una pel·lícula de la Hammer, sí. Terence Fisher, Peter Cushing...
Jo crec que aquesta es va estrenar aquí.
No
ho recordo. Jo la vaig veure amb allò de mis terrores favoritos. Mm. Però a mi no em va agradar aquesta pel·lícula. Bueno, quan la vaig veure llavors,
Totes aquestes van estrenar als cines de barri, els de la Hammer. Els feien sessions dobles de pel·lícules de l'Hombre Lobo, Frankenstein...
Però hi havia alguna que potser per tema de censures o coses d'aquestes... És possible, però no sé. Hi havia algunes que no s'havien estrenat. Suposo que és una mica tema censura, també, no?
Possiblement. Bueno, pues és una curiosa història, no té res a veure amb la del James Whale de 1935. En aquest cas, el baron Frankenstein, que per cert li han donat diferents noms, depèn de la pel·lícula. Hi ha alguns que diuen Víctor, altres que diuen Henry.
La novel·la és Víctor.
Sí, però altres també li diuen Henry Frankenstein i han canviat. Pues el baron Frankenstein i el doctor Hertz, que tampoc és el doctor Pretorius de la nòvia, intenten trasplantar les ànimes dels morts a altres cossos, no? Després del que seu ajudant és condemnat a mort i ajusticiat, la seva nòvia, la Cristina, se suïcida, no? I decideixen agafar el cos de la noia i tornar-la a la vida, no? I a partir d'aquí és aquesta història de venjança per part de la nòvia o de la mort del seu estimat, no? Frankenstein creó a la mujer, 1967, i la música és d'un habitual de la Hammer, el James Horner, no? Un estil molt peculiar en aquest autor musical. Seguim aquí a Cinerama parlant de Frankenstein, de la nòvia de Frankenstein, i ara parlem d'una pel·lícula que es va estrenar el passat divendres, dia 6 de març.
La nòvia.
Exacte. Que hi ha alguna més, no?, en aquest títol, de la nòvia.
Sí.
No havia una que era musical, també?
No, aquell era el nòvio.
Ah, el nòvio. Vaja, m'he equivocat. El nòvio de la nòvia.
La nòvia van fer una fa uns anys, una espanyola, que era lo de Bodas de Sangre. Era l'obra Bodas de Sangre de la nòvia, que jo la vaig veure a Sitges. I, bueno, no estava mal, eh? Ara no recordo exactament. No, no em va desagradar. I es deia La nòvia.
Bueno, pues ara trobem que la directora és la Maggie Gyllenhaal, que també és actriu, ha fet diverses pel·lícules i alguns TV movies. També va fer la primera pel·lícula, que crec que tu l'has vist, no? Aquella de la Madre Oscura era?
No, la Hija Oscura, la encara hija que podia haver sigut la madre, perquè la filla no... A mi tampoc no em va acabar de convèncer aquella història, però bueno, de una mare que... Bueno, una dona que, bueno, té... Me'n recordo si té un o dos fills, bueno, té una nena, està amb el seu marit, tot això, i un dia pues, se'n va de casa, perquè ja no... Bueno, no... I clar, passen no sé quants anys, ella està vivint allà en una illa, a Grècia o no sé on, i bueno, és una novel·la, però a mi no em va acabar de... Bueno, no sé, perquè aquella marxa de casa, deixa els fills...
Que era la Olivia Colman, no?, la protagonista.
La gran.
Ah, vale.
O sigui, quan han passat 20 o 30 anys, i després començava així, no?, una dona allà, que no sé què, que no sé quantos... I després hi havia uns flashbacks que se suposava que és quan ella era jove amb els nens petits.
Que ja era la Jessie Buckley,
sí.
Un dels seus primers papers.
Sí.
O sigui que Maggie Gyllenhaal l'ha tornat a agafar per ser la protagonista d'aquesta... La nòvia. Tu què esperes d'aquesta pel·lícula, Agustí? Quina idea tens de que pots trobar-te si vas a una sala a veure La nòvia?
Home, segur que igual que la primera no ho serà, o sigui,
no.
Hauran fet...
No, és que no té res, és que
per
no
començar,
a veure.
És Chicago, anys 30...
No té res a veure.
No, és una pel·lícula molt esbojarrada, molt frenètica, amb molta acció, amb números musicals, coreografies, vais a lo Busby Berkeley, en un cantant que curiosament interpreta el germà de la Maggie, que és el Jake Gyllenhaal, un altre actor de l'estirpe Gyllenhaal, i on, per exemple, el doctor Pretorius, que és el doctor de la nòvia de Frankenstein, del James Whale, aquí és una doctora que es diu doctora Euphronius, o sigui, li canvien, i és l'Annette Bening, no? És la persona que torna a la vida a aquesta dona. La història és molt, com he dit abans, molt esbojarrada.
Sí, però és Frankenstein resulta que ha viscut 100 anys.
Sí, perquè passa, com tu dius, a 1930, i quan arriba a casa d'aquesta doctora, li diu, però tu no puedes ser, perquè...
Sí, diu, han passat 100 anys, i ell diu, sí, han passat 100 anys.
I es queda tan tranquil.
Es queda igual.
Llavors tenim una noia, que es veu que és un amant de gàngsters i tal, i que la Mary Shelley, la que surten imatges seves en blanc i negre...
La posseeix.
Pren el seu cos i el seu servei.
Li fa dir, la posseeix.
És una possessió d'aquestes, per part de Mary Shelley, d'aquesta noia que interpreta la Jessie Buckley, no? Els dos papers ens interpreta ella. I, bueno, aquesta noia mor, en un moment donat, perquè un gàngster decideix
bueno,
que
sí,
no...
Se suposa que, bueno, que la vida que porta, pues això...
I la doctora Fronius és la que li torna la vida... perquè el Frankenstein tingui una parella, que això més o menys podria ser semblant a la primera. A partir d'aquí ja no té res a veure, eh? No res a veure. Ve una mica de moltes fonts, no? Podríem dir que aquesta pel·lícula, que a mi no em va avorrir, bueno,
no,
me la vaig empassar.
Avorrida no és.
No, i que, bueno, sí que té unes imatges realment contundents, una interpretació molt, sobretot per part de Jessie Buckley, molt desmadrada, no? El Christian Bale està una mica més comedit dins del que interpreta el paper que interpreta, no? I té coses de Woody Allen.
No saps com ha sobreviscut a 100 anys.
No sé. Bueno, és
bueno,
immortal.
A més, va amb mascareta.
És veritat, sí.
Va amb mascareta
perquè no el reconeixin.
Perquè no li vegin la cara. Clar, perquè, sí, clar, sí. La cara porta tot cosit i, clar, home... i llavors porta mascareta, però com ha sobreviscut 100 anys? Què ha fet?
Vaga.
Ja per una segona pel·lícula que t'ho expliqui. I la Penélope quin paper fa?
La Penélope fa un paper que és, per mi que no té cap interès. Que, se suposa que
és una detectiu.
És una detectiu que acompanya el policia, és com, no sé molt bé, és com la secretària d'un policia que va investigar tot el que va passar en els...
Sí, perquè ells en van fent de les seves.
Van fer de les seves, van passejant per Chicago i es van desmadrant, no?
I llavors, clar, la policia els segueix.
Sí.
Com els hi diuen? Los monstruos asesinos.
Los monstruos asesinos.
La gent els hi diu los monstruos asesinos.
Sí, i hi ha moments dins d'una sala cinematogràfica que ells estan veient una pel·lícula, els dos...
Allò té gràcia, però no existia el 3D als anys 30, eh?
No.
És una sala en 3D i el 3D es va fer als anys 50. No, als anys 30 no hi havia 3D. O sigui, quasi encara començava el Technicolor. El 3D es va fer als anys 50.
El paper de Penélope Cruz, em diràs, doncs deu ser amiga de la directora i actriu, o també perquè li dona una importància al final de la història, no? Que no direm quina és. Bueno, allà surt de tot, els catarats del Niàgara, la parella que sembla més Bonnie and Clyde que Frankenstein i la nòvia, ella també per moments sembla estreta del Joker, d'aquesta pel·lícula que van fer fa pocs anys, no?
Sí, bueno,
és entretinguda, algú pot dir que és horrorosa, perquè, és clar,
sí, ja ho han dit.
També és feminista, perquè també defensa...
Home, és que avui en dia, si no és feminista, ja no és res.
Que el mafiós de Chicago el que fa, mata a dones i les talla no les mata, sinó que li talla la llengua a les dones perquè no parlin en contra d'ell ni testifiquin i té una col·lecció de llengues allí que no deixes, no? I, bueno, per un moment donat, les dones també tenen importància. Ja he dit que el doctor de la nòvia Frankenstein, aquí és doctora, les dones tenen molta importància i la nòvia és la que porta tot el cotarro, podríem dir. Pel·lícula entretinguda, però jo la vaig trobar una mica exageradeta, no?
No passarà la història, no. Ara, bueno, millor cau en gràcia. Bueno, tu dius que està la quarta.
Sí, va funcionar. Bueno, no? Va. Aniràs a veure la nòvia?
Pues vale.
En aquestes referències...
No ho sé, no ho sé.
Trobaràs una mica de tot, eh? Per això ja et dic, musical, comèdia, drama, policies, Bonnie and Clyde, tot una mica, no? I també la Rosa Púrpura del Cairo, per què no dir-ho d'alguna forma, no? Bueno, pues passem ja a les escenes d'aquest divendres.
Tenim que dir que n'hi ha poques, n'hi ha 7.
Ah.
Comparat amb el divendres passat, la meitat, n'hi havia 14 el divendres passat.
Sí, i de quantes?
Però per què? Per què es tenen 7 únicament?
Doncs pues bueno, n'hi ha una, la primera,
que
Torrente Presidente.
Exactament.
Que... La sexta entrega de Torrente.
No he vist cap de les 6.
Sexta.
Ni la 5, perdó, no he vist cap de les 5.
Jo tampoc no he vist
cap. De les 6, és la sexta.
Bueno, és igual. 5, 6,
6, no, aquesta tampoc l'he vist. No,
no és que aquesta no s'ha pogut veure.
Jo he vist la 1, jo he vist la 2, he vist la 3, i a les altres ja et sembla que havies deixat de veure la gent.
No t'entusiasma el personatge de Torrente.
Jo no he vist cap.
El primer era molt desagradable, molt guarro, el segon, doncs mira, i la tercera, doncs encara, però n'hi ha una que sortia l'Oliver Stone, em sembla, amb un petit paper, també sortia l'Alec Baldwin fent de dolent amb un altre, si no, ha portat...
I el Tony LeBlanc, no?, que el va rescatar.
El va rescatar la 1 i la 2, i no sé si la 3...
O ja havia mort, no sé.
No sé si es via mort ja o exacte. No.
Pues Santiago Segura, com és tan especial i tan... es creu una mica que és més important de la cinematografia espanyola, no ha fet passe de premsa, es fa un passe crec que el dilluns, quan ja s'estrena la pel·lícula, i si tu et fixes, els cartells que hi ha al carrer anunciant la pel·lícula és un fons en negre on diu Torrente Presidente i diu que no està hecha con intel·ligència artificial.
Esta pel·lícula és la única que no s'ha hecho ni con intel·ligència artificial ni de la otra.
Exacte.
O sigui...
És que tu mires aquí les pàgines i els reparto solament sobre ell, Santiago Segura.
No, i tampoc hi ha tràiler. Sí, el tràiler és el mateix, la pantalla en negra i va dient frases, no? Tu vuelve el policia más soez, más no sé què, però no es veu cap imatge de la pel·lícula.
Ah, o sigui, no hi ha res de res.
No, és clar, és una novetat.
Bueno, perquè he volgut fer una cosa així.
Vol impactar. Bueno, pues...
La música és de Roque Baños.
Això
estarà bé.
Això estarà bé, ja l'escoltarem.
I la cançó és de Taburete.
Ah, no, molt bé, no sé què és.
És un grup.
Ah, molt bé.
Però,
bueno, pues
però
res.
Llavors la música tampoc es pot...
Pues el motiu que s'estrenin set és aquest, que Torrente suposo que arrasarà taquilla.
Pues la nota informativa, la pel·lícula no tindrà ni tràiler, ni cartell, ni se mostrarà en passes de premsa previos a su estreno en cines. És una estratègia de màrqueting de Santiago Segura.
Sempre ha sigut molt especial aquest home.
Ell bueno. El que va, perquè té molta mà amb les teles, ell va a les teles
sí.
I porta la samarreta que posa Torrente Presidente, que sempre surt amb la...
Però si no pot explicar res...
Però bueno, però ja fa propaganda.
Si no pot explicar res,
home,
perquè és clar.
Sí que hi ha una cosa positiva d'aquest home, que és durant la pandèmia, quan va, es va estrenar Padre no es más que uno, no? Va salvar moltes sales de cinema per la quantitat de recaptació que es va
deien
fer.
Deien que el salvaria Christopher Nolan i al final ho va salvar.
Va ser Santiago Segura.
Una de les raons perquè no surti res per fer sorpresa als seguidors de tots els cameos que surten.
Bueno, pues igual la veiem i tot.
Ves el dilluns, ves.
Més estrenes d'aquest divendres, dia 13.
Àguiles del Cairo, pel·lícula sueca.
L'hem vist, els dos.
I què tal?
Bé, un thriller. Molt bé, eh?
Un thriller.
Sí, un thriller conspiratiu,
bueno,
polític.
Sí, no sé, però allò és una història inventada, no?
Fictícia, suposo que basada en més o menys històries que passen a Egipte o a països colindants, no?
Sí, és un cop d'estat...
És com una, aquesta pel·lícula està dins d'una trilogia d'un director que és suec per part de mare i viu a Suècia i de nacionalitat egípcia també perquè el pare era d'Egipte.
Tariq Saleh.
Exactament. I ha fet pel·lícules com El Cairo Confidencial, La conspiració del Cairo
sí.
I ara arriba Àguiles del Cairo. Que jo crec que el títol original, lo del Cairo, ho han posat una mica aquí en Espanya
sí,
per fer com una
sí,
trilogia.
És diferent. El... Eagles of the Republic.
Exactament, que la música és d'Alexandre Desplat i
sí,
està molt bé,
està sí, molt bé.
Sí, sí,
la setmana
sí,
que ve
sí.
L'escoltarem
sí, està molt bé, jo estava veient la pel·lícula i jo dic pues la música està molt bé i mira, veus?
També va fer una pel·lícula a Hollywood aquest director que es deia El contratista amb Chris Pine i Ben Foster
no
que jo
sona.
Penso que l'he vist però no me'n recordo
no,
res
no, a mi no em sona
l'altre dia en imatges dic jo aquesta pel·lícula l'he vist però no em diguis de què anava, perquè no, crec que també és un thriller, no? Que aquest home, el que sap, rodar molt bé a...
És un thriller d'acció, el contratista,
també,
sí.
El protagonista és un home que el seu nom i cognom és el mateix, Fares, curiós, no?
Sí.
I que el van veure en una sèrie de pel·lícules que es van fer també als països nòrdics, a Suècia, que eren Los casos del Departamento Q.
Sí,
havia tres pel·lícules.
Sí, he vist alguna, però no...
Tu l'has vist, alguna d'aquestes?
No.
No està malament.
Jo he vist alguna, però ara no em diguis perquè no me'n recordo de res.
Bueno, han de casos molt sòrdids,
sí,
no?
Sí, he vist... vaig veure algunes Sitges...
I
sí,
era un departament com fora d'investigació,
sí.
Però fora
no,
de la policia.
No estaven malament,
no.
Eh? No estaven malament.
Passa que la quarta pel·lícula ja van canviar tots els actors. Les tres primeres eren els mateixos i entre ells aquest actor, el Fares. Pues... Què tens que dir d'Àguiles del Cairo, Conxita?
Bueno, jo...
Tanta cosa? No,
no. Ja t'he dit que, bueno, és distreta i el que passa que la trama és una mica enrevessada en alguns moments, no? Perquè hi ha...
Bastant.
Sí, perquè hi ha moltes trames, molta... Bueno, és un actor que se suposa que és molt famós a Egipte, no? Mm. És una estrella. I, bueno, és un... bueno, té els seus problemes familiars, també, eh?
Uh-huh.
Però a part doncs és això, és un home que té molt d'èxit, el coneix tothom i bueno, això està com si diguéssim, esclar, té que quedar bé amb el govern i té que quedar bé amb tothom, no?
Bueno, l'obliguen, més que quedar bé és que l'obliguen a quedar bé amb,
ja,
el,
ja, ja.
Amb el govern del president que hi ha en aquell moment de la República d'Egipte, que és un altre dels dictadors, no? Habituals d'aquella
sí,
zona.
Sí,
no?
Com el que deien de Franco, que tenien que quedar bé, no?
Sí.
I clar...
I aquí li diuen pues, clarament, no? Que si vol continuar la seva carrera té que fer el paper del president de la República amb una pel·lícula propagandística d'aquest president. I ell inclús diu, no pot ser perquè no em semblo gens, no, ni per alçada ni físic,
alt, no sé què,
però el volen ahir perquè és l'estrella d'Egipte, no? I a partir d'aquí pues, comença la història d'un thriller conspiratiu, polític, i el tema va increixendo, no? Conforme avança en la trama,
sí, s'embolica més.
S'embolica molt. Hi ha un personatge a la sombra que veiem al principi que està amb el rodatge d'aquesta pel·lícula, que és un home que és el doctor Massoud, crec que li diuen, que sembla un personatge que, bueno, l'únic que fa és de censura de lo que diuen i com ho diuen, no? Però després, conforme la darrera part de la pel·lícula, pren un caràcter molt protagonista i molt de molta violència, no? Es veu que és un personatge molt important a nivell violent d'aquesta presidència de la República. Bueno, és una pel·lícula distreta, no té personatge, no té actors coneguts,
no.
A nivell internacional.
Home, potser allà al seu país i...
Dins dels que hem vist aquestes sèries de los casos del Departament Q. I, però els actors estan bé, les actrius també, tot en
sí,
general ho
sí,
fan força bé,
sí.
Ja dic, aquest doctor Massoud dona molta por, però molta, amb les seves mirades i el seu comportament. I bueno, doncs és aquesta història d'un home que es veu obligat a fer una cosa i entrar en una espiral de violència quan ell és un home que l'única cosa que vol fer és de galant a Egipte,
sí,
no?
Sí, bueno, i ell té els seus rotllets amb... No sé,
viu una noia molt més jove que ell quan s'ha separat de la dona, té un fill també que es preocupa per ell però que viu amb la dona, en fi, que en aquest cas pues, el recomanem Àguiles del Caire, el que passa que bueno, en aquesta setmana suposo que l'han estrenat una mica perquè ja saben que no acabarà de funcionar.
No, a veure, no té res a veure.
No sé en quantes sales arriba. Tu què tens aquí?
Aquestes pel·lícules...
Això no ho veig.
Sí. Aquestes pel·lícules no funcionen gaire bé. El Maldà, el Somseig...
Quina puntuació té, Àguiles del Caire?
6/4.
Bueno, sí. Sí, sí. És un aprovat alt, no? Podríem dir. Anem ara a un altre tema musical i després ja parlem de les darreres pel·lícules que hem pogut veure. Una pel·lícula curiosa que també ens parla de la novel·la de Frankenstein i que té el mateix títol original que aquesta que s'acaba d'escenar, The Bride, però que aquí li van traduir com La Prometida. És una pel·lícula de l'any 85,
sí,
dirigida,
la que jo deia, sí.
Dirigida per Frank Rodham, que crec que poca carrera va fer al cinema. Va dirigir Quadrofenia, una pel·lícula que en el seu moment també va tindre ser èxit, no? I va ser l'impulsor d'aquest programa de televisió que es diu Masterchef. Ser el creador, no? El showrunner es diu ara? Bueno, no sé, jo és que prefereixo dir el creador. I en aquest cas tenim a Sting, el cantant de Police en aquell moment, no? Que va fer una carrera més o menys durant la dècada dels anys 80. També sortia Dune, no? La del David Lynch.
Crec que sí.
Sí, va fer diverses pel·lícules, Sting.
I El Laberinto també surt.
I Jennifer Beals, Jennifer Beal, que acaba de fer Flashdance.
Era la de Flashdance.
Que no l'he vist, tampoc.
Jo no, tampoc he vist.
Tinc moltes pel·lícules per veure,
Sí, jo tampoc he vist.
Però no
Flashdance.
Crec que la vegi.
No està malament Flashdance, està.
No l'he vist.
I sortia també en una de les seves darreres interpretacions l'actriu Geraldine Page, que va morir 3 anys després. En aquest cas, La Prometida és la història també del doctor Frankenstein, que vol trobar la dona perfecta, la troba, i és la Jennifer Beal, que era, es veu que era molt guapa a l'època, no?
Bueno, sí.
No va recosida per les imatges que jo he vist.
Ah, no.
És una època que no vaig veure ja en la seva època, però va ser un fracàs estrepitós.
Crec que
no
sí.
Va funcionar.
No va funcionar. No? No sé si
tu l'has vist, Agustí, La Prometida?
No sé si es va presentar Sitges o alguna cosa així, em sona. Em sona, però no.
Pues de res de La Prometida, la música està molt bé i va ser feta per Maurice Jarre. Aquí està.
Ah, sí, estupendo.
molt bé aquesta música de Maurice Jarre, no? La Prometida, està molt bé, un estil grandiloquent, i suposo que la pel·lícula devia quedar molt bé. Bueno, ja encetem els darrers minuts de Cinerama parlant d'algunes escenes que hem pogut veure. Quines més han
Seguim
arribat?
Amb un drama basat en fets reals, El Testamento de Ann Lee.
Sí, aquesta l'ha vist el jefe.
Pues és una història real d'una dona que va néixer a Manchester, Anglaterra, i bueno, de joveneta ja descobreix el seu fervor religiós, li agrada molt tot anar a l'església, i en un moment donat es troba ficada dins d'un grup de gent que tenen un fervor religiós però potentíssim, que després descobrirem que va ser fundada aquest moviment religiós que es deia els Shakers, pues, que no es paraven de moure. Alguns podien dir que entraven com en atacs epilèptics, no? I la pel·lícula és aquesta història d'aquesta líder religiosa i fundadora del moviment Shaker, que a finals de 1770 se'n va anar cap a Estats Units, no? Com molts altres, per colonitzar la costa est dels Estats Units, i allà va fundar pues, tot aquest moviment de gent, va construir edificis i va intentar pues, que la gent s'apropessi a ella, no? Va ser titulada com la madre, la mare religiosa d'aquesta... Alguns podien dir que era una secta, no? Crec que encara continua, el que passa que posa els ròtols, no? Que en aquella època no sé si eren 1000 i pico simpatitzants, i que el 2026 crec que queden 3 únicament a Estats Units, no? D'aquesta secta Shaker. La pel·lícula a mi no em va agradar, em va irritar en certs moments, eh? No vaig connectar en la forma com està explicada la història. L'actriu, l'Amanda Seyfried, està molt bé, a mi és una actriu que m'agrada, la vam poder veure fa poc amb l'assistenta. Aquí fan un paper totalment diferent.
Ni aquesta.
I fa un gran esforç que a vegades pateixes per ella, físicament i mentalment, no? Però jo després, clar, veient l'equip tècnic que ha fet aquesta pel·lícula, vaig entendre una mica de per què no havia connectat massa. Perquè trobem part de l'equip tècnic de The Brutalist, que és una cosa que tampoc jo especialment li tinc massa estima, no? Perquè la directora, en aquest cas, la Mona Fassbult, era la guionista de Brutalist, al costat del director, que aquí també està com productor, el Brady Corbett, aquí és productor. I la música també és el mateix músic de la pel·lícula de Brutalist, que és el Daniel Blumberg.
Així no vas a res.
I la música no, tampoc em va interessar. Hi ha com unes coreografies, uns balls una mica estranys, i no sé. També podria recordar aquella pel·lícula que va fer el pirata aquell amb la Björk, com es deia?
Uf!
Sí, d'aquest estil. Sí. És un estil així, no?
No, a mi no em va agradar aquella pel·lícula, eh? Ja sé quina vols dir.
Aquell musical, sí.
Ah, no me'n recordo com es deia. No, pues fa molts anys, eh? Fa almenys 20 o 25 anys.
Per mi és una pel·lícula irritable. A més, són 2 hores i 20, que bueno, jo trobo que no es podia haver estalviat. Drama històric, biòpic, musical, una mica de tot, i a mi no. La penso oblidar bastant ràpidament, aquesta pel·lícula. Ens queda alguna més, Sant Cartellera?
Ara ens venen 3 franceses, no sé si les has vist. La que té millor puntuació d'aquesta setmana, La hija pequeña, un drama.
No
l'hem vist.
No vam fer el pas.
Després tenim El arquitecto, un altre drama.
Sí.
Sí, que aquesta pues, no crec que duri massa. És una pel·lícula molt interessant, no, Conxita?
Sí, sí.
Del director Stéphane de Moustier. Els actors tampoc són massa coneguts.
No, és el que diem, pel·lícules del Somseig o del Maldà.
I el protagonista és el Claes Bang, que és un actor que hem vist en determinades pel·lícules, és un actor nòrdic també, i la que fa de dona seva també l'hem vist, la Sitze Beivet Nuxen, aquestes actrius actors que veiem en pel·lícules nòrdiques. També surt l'actor i director Xavier Dolan, i algun que altre actor. I és una pel·lícula bastant curiosa perquè és una història que jo desconeixia totalment. El 1983, el govern francès que presidia la llavors François Mitterrand, no? Va decidir construir a la part de la Défense, que és un barri com que està al nord de París, en línia recta als Camps Elisis,
sí,
que és un barri d'oficines molt modern, no? El barri de la Défense.
Sí.
Volia construir com un arc, un nou arc, no? Modern. i que més tinguessis la possibilitat de que des dels Camps Elisis poguessis veure l'Arc de Triomf i després a tot el fons el nou arc, no?
Però l'arc està.
Estan, sí, eh?
Està.
He dit que no, que no està?
Està, està.
Clar, si es va construir.
Clar, aquest és l'arquitecte que ho va fer, no?
Exacte. I li va donar... Vam fer un concurs i va guanyar un arquitecte danès, no? Que curiosament, perquè li va agradar el projecte al François Mitterrand, però curiosament aquest arquitecte únicament havia fet la construcció de casa seva i dos esglésies. No era un arquitecte, ningú el coneixia, no sabien qui era, no? I bueno, pues és aquesta creació, podria ser com de Brutalist, però a mi m'ha interessat més perquè és
sí, una història real,
molt ben interpretada, i que bueno, aquest arquitecte en un moment donat es converteix en una figura important, no? En tots els problemes que va haver, perquè va haver un canvi de govern, el primer ministre ja es veu que va retallar molt el pressupost previst per al govern inicial, va tindre molts problemes, ahir ben bé el van arranconar del seu projecte, i bueno, és una història d'aquestes drames biogràfics bastant potent i sobretot a nivell d'interpretació, no?
Sí, no, està bé, és una pel·lícula petita, però bueno, està bé.
Sobretot és, el títol original seria El desconocido del gran arco, no? Que és aquest arquitecte desconegut que crec que tampoc ha passat a la història, ningú se'n recorda d'ell. Doncs
pues no ho sé.
I que si aneu per París, pues teniu que anar a aquest barri de la Defens i entra dins d'aquest gran arc que ja ha creat, que és en part diferent a com ell el va conceure per tots els retalls pressupostaris que va haver. Pel·lícula francesa i de qualitat, però que jo crec que no tindrà molt recorregut, no? Possiblement es pugui veure en plataformes dins de poc temps.
L'última pel·lícula francesa és una pel·lícula romàntica, No te queda otra.
Pues no nos queda otra, perquè ja el tiempo se nos ha exhaurido.
I tampoc l'han vist.
I tampoc l'hem pogut veure.
I ens queda l'última, que és un drama espanyol, Las locas del obelisco, del Pablo Moreno.
Tampoc hem tingut el gust de veure-la. Bueno, doncs ens toca per tot acomiadar-nos. No sé si voleu parlar d'alguna cosa més. Ja hem dit que Agustí fa, dins del seu programa de banda sonora, un recull de músiques de pel·lícules de Frankenstein, no de la nòvia, sinó de totes les pel·lícules que ell ha triat, no? I que es podrà escoltar a la web, dins del banner de banda sonora. I ja ens prepara el proper, no? Que a més...
Va de ponts. De pel·lícules ponts. On el pont és un element important. Per exemple, hi ha tres de guerra que a tu t'agradaran.
Sí.
Un Ponte Lejano,
sí.
El Ponte de Remagen,
sí.
I el Ponte sobre el Río Kwai.
Ah, mira, està sí. Bé.
Romàntiques, Los Puentes de Madison, també et pot sortir.
El Puente de Waterloo.
També, la primera.
Sí. Que James Whale va dirigir la primera, El Puente de Waterloo.
Sí, no sabia que existia.
Que per ser el darrer número de dirigido...
No sabia que existia.
Surt un monogràfic dedicat a James Whale, amb motiu de l'estrena de La nòvia, i parla de part de Frankenstein, de la gran filmografia d'aquest director, que va fer musicals, comèdies, va fer una mica de tot, no? I alguna més?
En Ponte Cassandra també et surt.
Ah, Jerry Goldsmith.
Clar.
Sí, home, clar, home.
I no en direm cap més, que n'hi ha unes quantes.
També podries fer un altre dia de ponts d'aquests de festa, no? El Puente del Bardem i alguna d'aquestes. Sí. A mi seria més complicat trobar.
No, però es obres. Troben. Ara estic preparant una d'esports.
Hi ha una del Bernard Vicky, no es deia El Puente?
Sí. Sí.
D'aquells soldats joves sí, alemanys.
Sí, sí. Sí, que és de l'any 50 i pico,
sí,
aquesta.
Sí.
És feta pels alemanys.
Sí.
Que són uns xavals alemanys jovenets, sí, que els fan defendre un pont.
Un pont, exactament.
Sí, però aquesta sí. No l'he posat.
Sí, molt sí fa molt... jo l'havia vist per la tele fa molts anys. Era en blanc i negre, jo l'havia vist en blanc i negre. O
sigui. Pues ja escoltarem el teu... monogràfic de Frankenstein i el proper dedicat als ponts, i nosaltres ens acomiadem ja escoltant el tema de The Bright, aquesta nova versió de la Maggie Gyllenhaal, amb la música de la compositora Hildur Guðnadóttir, que és islandesa i que ja va guanyar un Oscar per la banda sonora de Joker.
Però aquesta no està mal, la música.
No, està
no,
bé.
No està mal.
Bueno, tens aquella cançó dels anys 30
sí,
i
no
cançons
mal.
Més modernes, però no que és la part musical
no està malament.
Sinfònica està bé, sí, sí. Pues aquí està The Bright i nosaltres tornem d'aquí 7 dies a Eixample Barcelona Ràdio.
Fins la propera.
Adeu. Mm-hmm.